Bon dia, com esteu?
Bon dia, amb temperatura més baixa, ambient càlid però no calorós com ha passat cap de setmana, a les portes d'un canvi de temps.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dilluns 15 d'abril de 2024. A Cursant, vist sortir el sol fa justament 55 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 13 graus. Avui encara amb força sol, tot i que aquesta serà estones, el cel estarà estones enteranyinat amb núvols prims. La temperatura màxima baixa i es mourà entre una forquilla d'uns 7 graus de mínima i els 25 de màxima. Jo sóc la Maria Alsina i això és el Supermatí, el programa informatiu de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que també s'emet a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria perquè hem de destacar que el govern aprovarà el reompliment de piscines privades si es fan accessibles al públic. A més, també parlarem de que ha nascut un projecte pioner en què banyistes han d'ajudar a localitzar xarxes de pesca fantasma. I a més, hem de destacar que la coordinadora d'ONGs exigeix a l'Ajuntament de Foixà que rectifiqui i que faci prevaldre el dret de la protecció i el benestar dels infants, en aquest cas relacionat amb la instal·lació d'un centre de menors no acompanyats a la Casa de Colònies del Mercadal. Ho repassarem tot a l'informatiu. Però, a més, parlarem amb el membre de Mascanada 6, en Marc Calvet, sobre les jornades M6 que se celebraran aquest proper cap de setmana a Sant Feliu de Guíxols, i com cada dilluns també parlarem de llibres amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria Cucut de Torroella de Montgrí. De seguida ho repassarem tot, abans però hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Primer de tot saludem a la Carla. Bon dia, Carla.
Hola, bon dia.
Dit això, comencem amb el repàs dels principals titulars de les notícies al Baix Empordà. I és que, com dèiem, el govern aprovarà el reompliment de piscines privades si es fan accessibles al públic. Miguel.
Bon dia, Maria. El govern català permetrà obrir piscines públiques i privades que s'obrin al públic com a refugis climàtics. Un nou decret llei, que entrarà en vigor el 16 d'abril, també inclourà restriccions al consum d'aigua dels turistes en zones que superin els llindars establerts.
I neix un projecte pioner perquè els banyistes ajudin a localitzar xarxes de pesca fantasmes. Carla.
La Costa Brava encapçala Blue Legacy, un projecte per formar voluntaris que identifiquin xarxes de pesca abandonades amenaçant la biodiversitat marina. Aquesta iniciativa de ciència ciutadana, amb el suport de la UNESCO i Ghost Driving, s'orienta cap a la detecció i eliminació de xarxes fantasma mitjançant cursos especialitzats per submarinistes i ciutadans.
I la coordinadora d'ONG exigeix a l'Ajuntament de Foixà que rectifiqui, que faci prevaldre el dret a la protecció i el benestar dels infants en relació a la instal·lació d'un centre de menors no acompanyats a la Casa del Mercadal. I és que la coordinadora explica en un comunicat que és una argúcia evitar que aquesta casa de colònies aculli a menors no acompanyats, i això atempta contra els drets humans i els drets dels infants. Les ONG solidàries demanen al consistori fer prevaldre aquest dret de protecció dels infants, evitant caure així en discursos xenòfobs contra aquests menors. I viatgem fins a Torroella de Montgrí perquè hem de parlar de que l'ampliació del CAP d'aquest municipi entrarà en funcionament aquest 2 de maig. Aquesta ampliació, que ha acabat els seus treballs aquest mes d'abril, ha doblat el nombre de consultes, ha passat de 12 a 24 i compta ara mateix amb una nova base del Servei d'Emergències Mèdiques. El projecte ha rebut finançament europeu dels fons React Unió Europea i en conjunt s'ha actuat sobre una superfície construïda de 1.284 metres quadrats. I Palamós impulsa un pla de xoc de neteja basat en 5 punts estratègics. Carla.
Aquests 5 punts preveuen posar en funcionament una nau logística de neteja i de la nova deixalleria, però també crear un grup d'acció ràpida per actuar de manera polivalent i incorporar nous camions i vehicles de neteja actualitzats i més eficients.
I una nova avaria al camí de Castell d'Empordà de la Bisbal d'Empordà provoca una altra fuita d'aigua, Miquel.
L'avaria va afectar aquesta zona dissabte al matí. Aquesta no és la primera avaria que es declara en els darrers mesos al municipi. Les últimes van ser el passat mes de gener i març.
I el Consell Comarcal del Baix Empordà ha deixat deserta la 7a edició del Premi Empordà de novel·la.
El viceconseller primer del Consell Comarcal, Enric Marquès, va explicar en una entrevista al Supermatí que el jurat ha decidit que d'entre totes les propostes presentades, un total de 73, no n'hi havia cap que mereixés ser la guanyadora de l'edició d'enguany.
I més enllà del Baix Empordà, com sempre, estan passant coses, i és que aquest cap de setmana, doncs, després de l'atac de l'Iran, Israel ha decidit refredar la possibilitat d'una represàlia imminent contra aquest país. I és que aquest diumenge a la nit el govern de Benjamin Netanyahu ha aixecat les restriccions que va imposar a la població arran d'aquest atac de dissabte a la nit amb 300 drons iranians. D'aquesta manera, Israel hauria cedit a les pressions dels Estats Units, que eren més partidaris de la contenció i que han deixat clar que no donaran suport a un contraatac d'aquest país contra l'Iran. També l'Iran hauria fet cas abans de les posicions nord-americanes que havien advertit al règim de Teheran del risc d'una escalada desproporcionada de tensió. I és que la Casa Blanca ha admès que va conversar de manera indirecta amb l'Iran per limitar l'abast de l'atac. Per això, en les 72 hores prèvies al llançament dels drons, van advertir als seus veïns i als Estats Units a través de Turquia, i així Israel es va poder defensar. Doncs veurem també com va evolucionant aquesta escalada de tensió que s'està produint en aquesta zona, i veurem si s'acaba de refredar del tot. I hem d'anar fins a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, que ha salvat una nena de 4 anys que tenia una agulla de dentista clavada al cervell, segons ha avançat La Vanguardia. La menor hauria anat a un dentista de l'Eixample perquè li tractessin unes càries, però l'agulla de l'anestèsia se li va quedar clavada i li va arribar fins al sistema nerviós. Segons l'hospital, va ser una cirurgia sense precedents, d'allò més complicada. La mare explicava al diari que es van espantar molt quan en un primer moment van veure que treien la xeringa de la boca de la nena i que no hi havia l'agulla. De fet, diversos dentistes van intentar extreure-li, però com més la tocaven, més s'enfonsava, i un d'ells es va posar en contacte amb el doctor Josep Rubio, el cap de cirurgia maxilofacial de Sant Joan de Déu, per demanar consell. El doctor, que era en un congrés a Tenerife, els va indicar que portessin la nena a l'hospital on ell treballa, i després de dues nits ingressada, tan bon punt va arribar el doctor Robbie, es va tornar a poder operar la nena, i juntament amb el doctor José Hinojosa, doncs, van poder extreure-li. I tot i que la intervenció va ser molt més llarga del que s'esperava, perquè l'agulla s'havia colat per un dels petits orificis per on passen nervis i artèries, i per tant l'operació era també molt delicada. Després d'extreure-li l'instrument amb una petita incisió al costat dret del cap, la menor va continuar ingressada una setmana més. Tot i això, no li ha quedat cap seqüela excepte la cicatriu. De fet, el seu cas és tan excepcional que s'ha presentat al Congrés de la Societat Espanyola de Neurocirurgia Científica a Jaén, i ben aviat es publicarà en una revista científica. Doncs celebrem també que aquesta nena estigui bé després d'aquesta operació i que hagi estat tot un èxit. I ara ens quedem a Barcelona, perquè hi ha hagut un ensurt a l'estació del Nord. Els Mossos d'Esquadra van desallotjar el diumenge a la tarda a l'estació, que es troba al barri del Fort Pienc, després que es trobés una maleta sospitosa dins d'un autocar. Hores després, però, es va reobrir l'estació, i és que fonts policials han explicat a l'ACN que, en rebre l'avís, van activar els protocols habituals i van comprovar que dins de l'equipatge només hi havia roba. Els Mossos ja pensaven que es tractava simplement d'una maleta oblidada, però van activar igualment l'àrea de desactivació d'artefactes explosius dels Mossos. Doncs celebrem també que només hagi estat això i hagi estat un petit ensurt. I ara és hora de conèixer la previsió del temps amb l'Albert Aparicio. Bon dia.
Bon dia.
Hem tingut un cap de setmana amb un ambient d'estiu molt calorós. Continuarà el sol i l'elevada temperatura durant aquesta setmana?
Aquesta setmana, i ja de fet avui, baixarà la temperatura i tindrem una normalització de l'ambient. I és que ahir el termòmetre va assolir una temperatura màxima rècord per a un mes d'abril al Baix Empordà. En destaquem els 30,7 graus a l'estació que gestiona el Servei Meteorològic de Catalunya a la Tallada d'Empordà, una estació amb dades des del 1989 i l'anterior rècord era de 29,2 graus l'abril de 2011. Per tant, no sols s'ha fet rècord, sinó que s'ha superat amb escreix. També nou rècord a Calonge amb 27,8 graus i a la Bisbal d'Empordà es van arribar als 30,7 graus. En aquest cas, el segon valor més alt mai mesurat durant un mes d'abril i només a una dècima del rècord de l'abril de 2011. Els darrers 27 anys, només el 2011 i 2005, es van superar els 30 graus durant un mes d'abril a la capital baix empordanesa, i ara també ho ha fet aquest 2024. Mirant al futur, avui encara amb força sol, tot i que aquest estarà estones entrenyinat per núvols prims. La temperatura serà més baixa i es mourà avui en una forquilla entre els 7 graus de mínima i els 25 de màxima. Entre demà i dijous, canvi de temps, cel més tapat, temperatura màxima més baixa, costarà arribar als 20 graus a causa del cel entremig i força tapat. També esperem que els propers dies es puguin produir alguns ruixats dispersos ja demà entre migdia i tarda, i dimecres el vent de component nord guanyarà intensitat.
Doncs esperem que caigui algun ruixat més també per refrescar una mica aquesta situació i aquesta primavera que de moment ens ha portat alguna pluja, però potser no ha estat gaire suficient per encarar aquest estiu que ens està arribant més aviat del que toca. Moltíssimes gràcies, Albert Aparicio, per aquest repàs a la previsió meteorològica d'aquesta setmana. I el comentari d'avui ens el porta en Xevi Cortadelles.
Bon dia. La història la fem entre tots, però només hi ha algú o pocs més que l'expliquen. I no pas sempre, de tant en tant. El Baix Empordà, però no passa per tot. També Catalunya, però tampoc per tot, hem tingut la sort que sovint hi ha hagut gent, no gaires, que ha estudiat la història d'aquest país desinteressadament, que ha estat mesos i anys consultant altres llibres i documents en arxius o allà on fos, i que ha acabat explicant-nos la nostra història. Naturalment, sempre provisionalment. I també, és clar, sempre en part. I naturalment, tampoc, no pas totes les èpoques i tampoc arreu. Fa uns mesos vaig comprar en una parada de llibres de vell a preu de saldo 6 llibres de la col·lecció Biografies Catalanes que va dirigir Jaume Vicens Vives i que va publicar a l'editorial Teide durant la dècada de mitjans, anys 50 del segle passat. Avui aquests llibres costen de trobar perquè només va reeditar-los a principi dels anys 90 el diari L'Observador, i també perquè en alguns ambients Jaume Vicens Vives no està de moda. Ha passat molt de temps. Naturalment, com pràcticament en tot, també la història amb la seva interpretació ha d'evolucionar, perquè sempre convé anar més a fons i perquè no és bo que res quedi estàtic. Però l'aportació d'historiadors com Jaume Vicens Vives, Santiago Sobrequés, Ferran Soldevila, Martínez Ferrando i tants d'altres va ser fonamental perquè aquest país, Catalunya, i perquè aquesta nació, els països catalans, no sucumbissin a l'onada espanyolitzadora i uniformadora amb què ens volia enfonsar el franquisme. Que avui algunes de les facultats catalanes d'història estiguin dominades per historiadors més espanyolistes que no eren tota aquella escola d'historiadors de què estic parlant, no diu gaire res a favor dels que han vingut després. I sobretot vol dir que no ho hem fet tot bé. Afortunadament, però, ni això passa a totes les facultats, ni tampoc els llibres que escriuen molts d'aquests historiadors no estan a l'alçada dels que van fer Jaume Vicens Vives i molta d'aquella gent. I al capdavall, a més, la història és la història. Es pot manipular, però no es pot canviar. I la història de la no exactament ben anomenada Corona d'Aragó és, sobretot, en gran part, la història de la Catalunya medieval i de tots els territoris de parla catalana. I dic, sobretot, perquè això ha estat així. És innegable. Comento tot això la setmana abans que l'arxiu de la Bisbal presentem un llibre que va escriure en Jordi Frigola i Arpa, un home que havia llegit i que havia estudiat tots aquests llibres de què ara els parlo. L'acte serà el 18 d'abril a 8:15 del vespre. Durant anys, durant molts anys, durant massa anys fins i tot, si tenim present el nombre de planes que ha acabat escrivint, en Jordi Frigola va estar parlant d'aquest llibre. Es titula Història de la Bisbal, retrat d'una vila cincentista, i formava part d'un projecte força més ampli. En Jordi volia estudiar la història de la Bisbal entre el segle XVI i XIX. El projecte ha quedat en un llibre que encara no té 200 planes. Molt poc, massa poc. Però no em sembla tampoc que hi hagi gaires poblacions del Baix Empordà o de les altres comarques de Catalunya que tinguin un llibre que estudiï tan específicament el segle XVI. Hi ha molt més a dir, hi ha molt més a fer, hi ha molts documents que encara no ha consultat a ningú. Però la història de la història es fa també entre uns quants i no entre tots. I sense tants i tants historiadors locals com hi ha, sense llibres com hi ha aquest, desconeixeríem molt més la història col·lectiva de tots nosaltres. Esperem que més aviat que tard hi hagi algú o molta altra gent que continuï la feina d'en Jordi Frigola i la de tants i tants altres historiadors locals com hi ha hagut i com hi ha encara a Catalunya. Ni que sigui perquè l'estudi del nostre passat és com una escala que hem d'anar estudiant, coneixent i llegint i pujant entre tots. Esglaó, esglaó, perquè és també entre tots com anirem sabent d'on venim.
Doncs agafem aquest apunt. Moltíssimes gràcies, Xevi Cortadellas, per el comentari d'avui. I quan passa poc més d'un minut d'un quart de nou, comencem el repàs informatiu aquí a Ràdio Capital i també a Ràdio Palafrugell. I és que hem de destacar que el govern aprovarà el reompliment de piscines privades si es fan accessibles al públic. El govern català permetrà omplir aquestes piscines públiques i privades si s'obren al públic com a refugis climàtics. Un nou decret llei que entrarà en vigor el 16 d'abril, que també inclourà restriccions al consum d'aigua dels turistes en zones que superin els llindars establerts. Miquel.
Aquells municipis que no respectin els límits establerts durant 3 mesos consecutius hauran d'aplicar rigorosament aquestes mesures en els seus allotjaments turístics. La nova llei, desenvolupada amb la col·laboració de l'Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya, sorgeix després de l'aturada d'una llei de mesures urgents pel rebuig dels pressupostos del 2024. Aquest decret neix de l'entesa entre el govern i els líders municipals per proporcionar més eines als governs locals en la gestió de l'emergència per ceguera, respectant la seva autonomia, explica l'executiu català. Seran els ajuntaments els que decidiran quines piscines incloure com a refugis climàtics en els seus plans d'emergència. Es podrà classificar com a refugis climàtics tant piscines públiques com privades. Les segones necessitaran un acord amb l'Ajuntament per obrir-se a la ciutadania, com ara piscines de clubs per activitats d'estiu, comunitàries obertes a veïns o de pagament en hotels i càmpings. Només les piscines registrades com a refugis podran reomplir-se amb les quantitats necessàries per mantenir la qualitat sanitària de l'aigua sempre que es prenguin mesures addicionals d'estalvi, aclareix el decret llei. Si una piscina privada no està registrada com a refugi climàtic, quedarà prohibida la seva reomplimenta, alerta la normativa. A més, es permetrà als municipis imposar límits al consum d'aigua dels turistes en zones que superin els llindars per 3 mesos consecutius. En aquest cas, els establiments turístics hauran de seguir les restriccions de consum, que són 115 litres per persona en situació excepcional, 100 litres en emergència, 1,90 en emergència 2 i 80 en emergència 3.
Doncs veurem com afrontem aquesta sequera i també el reompliment de piscines aquest estiu. I la Costa Brava lidera un programa avantguardista perquè banyistes i submarinistes col·laborin en la detecció de xarxes de pesca abandonades que posen en risc la biodiversitat i poden quedar ocultes durant anys a les profunditats marines. L'objectiu d'aquesta iniciativa, que forma part del que es coneix com a ciència ciutadana, és entrenar voluntaris perquè notifiquin els experts quan descobreixin un art de pesca extraviat. Tots els detalls, Carla.
El projecte anomenat Blue Legacy té el suport de la UNESCO i una organització internacional fundada pel conegut oceanògraf francès Jacques Cousteau. És coordinat per una ONG originària d'un centre de submarinisme de Tossa Mar, que des de fa temps combat aquesta problemàtica. Deriva o ancoratge prolongat, a vegades per dècada, en el fons marí. Aquests objectes són xarxes, trampes, fils amb anzols i aparells de pesca perduts que són descartats o rebutjats des d'un vaixell. Coneguts com a xarxes fantasma, es transformen en depredadors silenciosos dels mars i oceans. No solament atrapen diverses espècies, impedint l'escapament, sinó que també afecten les praderies de Posidònia, les gorgònies i els coralls. Una xarxa de pesca perduda esdevé un instrument de mort constant, afirma Raúl Álvarez, del centre de submarinisme Candle Drive de Tossa de Mar. La xarxa segueix capturant eficaçment, subratlla Álvarez. A més, en degradar-se amb el temps, es transforma en microplàstics que contaminen, afegeix. Anualment, l'equip de l'ONG elimina unes 15 xarxes fantasma al llarg de les costes espanyoles. Cada operació té un cost aproximat de 1.000 euros i requereix una preparació específica per als riscos implicats. Un art de la pesca perduda en el fons del mar mai serà tocat sense la formació adequada per saber com extreure'l, donat el perill tant per als submarinistes com per l'ecosistema, explica Álvarez, que dirigeix Ghost Driving Spain. Segons un informe de Greenpeace de 2019, cada any uns 604.000 tones de xarxes de plàstic fantasma són abandonades als oceans.
I la coordinadora d'ONGs exigeix a l'Ajuntament de Foixà que rectifiqui i faci prevaldre el dret a la protecció i al benestar dels infants. La coordinadora explica en un comunicat que és una argúcia evitar que la casa de colònies al Mercadal acolli a menors no acompanyats i això atempta contra els drets humans i els drets dels infants. Les ONGs solidàries demanen al consistori fer prevaldre aquest dret de protecció dels infants, evitant caure en discursos xenòfobs contra aquests menors. I és que per intentar frenar la creació d'aquest centre de menors al Mercadal, el consistori va aprovar un edicte per suspendre l'atorgament de llicències relacionades amb l'allotjament de grups d'infants i joves, tant per fer-hi activitats educatives en el temps lliure, culturals, de lleure o com a centre d'acolliment per joves. Davant aquesta decisió, la coordinadora d'ONGs considera que aquesta resolució és una argúcia que atempta contra aquests drets humans i els drets dels infants. Per això reclama que l'Ajuntament de Foixà rectifiqui en aquesta decisió. En el mateix comunicat apunta que el consistori ha atiat de manera intencionada el malestar d'alguns veïns per tirar endavant amb aquesta decisió política i considera que això és irresponsable, ja que posa en risc la convivència i la cohesió social. A més, creuen que és un clar exemple d'ús electoralista de la immigració i apunta que segueixen uns interessos tàctics en l'avançada de les eleccions catalanes. La coordinadora sosté que els ens locals són rellevants a l'hora de posar fre a la xenofòbia i al racisme i que assumir discursos més propers a l'extrema dreta que la garantia dels drets de tothom és molt greu, sobretot quan es relacionen amb els infants. El marc legal és clar en aquest sentit, segons apunta la coordinadora, perquè tant la Declaració Universal dels Drets Humans com la Convenció de les Nacions Unides dels Drets dels Infants, ratificada per l'Estat espanyol, estipula que la rellevància que tenen les institucions a l'hora de defensar i protegir el benestar dels infants com a col·lectiu especialment vulnerable i la necessitat d'atenció. A més, la Llei de Protecció Jurídica del Menor dictamina que en les mesures que concerneixen els menors que adoptin les institucions prevaldrà l'interès superior dels menors sobre qualsevol altre interès legítim que pogués concórrer i la Llei Catalana dels Drets i de les Oportunitats en la Infància i l'Adolescència dicta que l'obligació de vetllar pel respecte efectiu dels drets dels infants i els adolescents és una responsabilitat de la família, de tota la ciutadania i molt particularment de tots els poders públics. Veurem també com acaba evolucionant aquesta polèmica amb aquesta casa al Mercadal de Foixà. I hem d'anar fins a Torroella de Montgrí perquè l'ampliació del seu CAP entrarà en funcionament aquest 2 de maig. L'ampliació, que ha finalitzat els seus treballs aquest mes d'abril, ha doblat el nombre de consultes de 12 a 24 i compta amb una nova base del Servei d'Emergències Mèdiques. El projecte ha rebut finançament dels fons europeus i en conjunt s'ha actuat sobre una superfície construïda de 1.284 metres quadrats. El conseller de Salut, Manel Balcells, va visitar les instal·lacions aquest passat divendres, construïdes en un solar cedit per l'Ajuntament de Torroella de Montgrí. L'edifici té forma de pinta amb mòduls que surten del bloc principal. S'han mantingut les línies generals del projecte del CAP original i s'ha construït un tercer mòdul respectant l'espai entre els edificis per garantir una bona entrada de llum a les sales d'espera i també a les consultes. Partint del vestíbul, es manté aquest esquema de pinta que dona accés als tres mòduls, el més proper al carrer que inclou l'àrea d'atenció continuada i la zona de personal, i els dos mòduls següents de consultoris, un d'ells ja existent i l'altre que és d'ampliació. Pel que fa a la base del Servei d'Emergències Mèdiques, es distribueix en una planta baixa i una una planta primera amb la marquesina per l'aparcament de les ambulàncies. Es concep com un mòdul a part amb l'accés independent, tant des de l'exterior com des de dins del mateix CAP, i amb connexió amb les dues consultes d'aïllament. La base disposa de vestidors, quatre cambres de recuperació per als professionals de guàrdia, sala de descans i zona de treball. Actualment, Torroella ja té una base d'ambulàncies doble que, amb l'ampliació del CAP de Torroella, canviarà l'emplaçament. Tal com ha apuntat el conseller i la directora del CAP, aquesta ampliació era necessària. Manel Balcells ha destacat que no hi cabien, ja que el centre arrossegava aquesta manca d'espais. A més, ha destacat que en poc més de 8 mesos s'ha pogut completar aquesta obra al nou centre, i ha destacat també que aquesta ampliació podrà donar cobertura a la població que acaba creixent durant els mesos d'estiu,
perquè permetrà donar un servei a tota la població en moltes condicions. Aquest equipament s'ha fet amb totes les normes de sostenibilitat adequades, per tant, amb plaques solars, amb aïllament tèrmic, amb tot el confort necessari. La base del SEM també és la primera que es fa amb els nous requeriments que hem fet des del SEM, i que ajudarà aquesta base que el punt d'atenció continuada que tenim aquí, doncs, sobretot en les temporades d'estiu, les temporades que hi ha més pressió assistencial, també trobin més suport amb els professionals.
La directora del CAP, Alicia González, ha destacat que abans de la reforma les condicions de treball, quan es parlava d'espai, eren complicades. Havien de fer canvis d'espai o compartir llocs per atendre tots els pacients. De manera fixa, al centre hi treballen unes 35 persones, sense tenir en compte els especialistes que venen en dies puntuals.
Que realment estàvem treballant d'una manera molt precària a nivell d'espai, on compartíem espais, però també deixàvem de tenir espais, estàvem contínuament canviant, o hem fet canvis organitzatius pel problema d'espai, i ara aquests problemes s'han acabat, vull dir que ja els espais estan molt bé, i també ens permet una mica sectoritzar la part d'adults, la part de pediatria, que fins ara la teníem tot barrejada, i treballar tots d'una manera més ordenada i unes condicions òptimes per donar una bona qualitat de servei, vull dir, per tant, estem molt contents.
En una segona fase del projecte està previst que s'executin reformes interiors en les instal·lacions actuals per tal de donar una millor solució a tot el conjunt. I ara anem fins a Palamós, perquè l'àrea de medi ambient d'aquest ajuntament i l'empresa concessionària de la recollida de residus i neteja viària al municipi, Urbacer, han presentat aquest divendres el pla de xoc per millorar la neteja dels carrers i de la recollida de residus al municipi. El pla ja s'ha començat a implementar, tot i que s'allargarà un any més fins a l'entrada en vigor del nou contracte, que suposarà l'actualització global d'un servei adequat a les necessitats del municipi. Carla.
El pla de xoc s'està aplicant en la part final del contracte actual, amb 18 anys de vigència, on la maquinària comença a patir el conseqüent desgast, i en un context d'emergència per sequera amb l'ús de l'aigua per la neteja molt restringit, amb la possibilitat de només utilitzar aigua no potable. A tot això cal sumar-hi les exigències i la pressió que s'exerceix a la ciutadania i les administracions en matèria de reciclatges i residus. Maria Puig és la regidora de Neteja i Residus de Palamós.
Principals factors que ens afecten, d'entrada, la primera i coneguda per tots, és la situació d'emergència per sequera, en la qual, doncs, l'ús de l'aigua està restringit, i a més, doncs, només pot ser amb aigua no potable, que carreguem, com saben, en uns dipòsits a través de l'aqüífer que es va posar en marxa la passada primavera. D'un contracte que ja té 18 anys i que, tot i que ni queden 7 anys més, ha quedat obsolet en quant a la maquinària i també la dimensió, la pròpia dimensió dels serveis.
Les mesures que s'inclouen en aquest pla es basen en 5 punts. No sé, quins són aquests 5 punts, Carla?
La primera és la reorganització dels serveis de neteja a partir de la nova nau de logística i la incorporació de la nova maquinària més eficient. El consistori incorporarà la nova nau logística ubicada al polígono industrial de Sant Joan i, per tant, dins el nucli urbà. Això permetrà estalviar hores de transport de les deixalles per invertir-les en el seu tractament. La segona de les accions és que els grups d'actuació ràpida comptaran amb mitjans mecànics polivalents actualitzats, estructurant un servei també per a places i l'entorn. El tercer dels punts contempla l'obertura de noves franges horàries per als particulars a la nova deixalleria, a més d'ampliar els serveis i incentivar la reutilització. La campanya de reducció de trastos està donant bons resultats, amb la qual cosa s'ha augmentat el coneixement del servei a domicili i la demanda ha crescut. Per això s'ampliarà el servei per reduir el temps d'espera. El quart punt contempla la col·laboració estreta amb el sector econòmic per millorar la participació en el porta-a-porta comercial i la cura de la via pública. I és que la sobreutilització dels contenidors domèstics i les illes emergents donen una mala imatge que es pot millorar fent un millor ús dels serveis a disposició. I la darrera de les mesures, la cinquena, és la incorporació de camions de lloguer a l'espera de l'adquisició de la maquinària que s'inclourà en el nou contracte, que permetrà substituir alguns dels actuals amb molt desgast, reduint les avaries que comencen a ser freqüents amb la consegüent alteració del servei que això suposa.
I ens traslladem fins a la Bisbal perquè una nova avaria al camí del Castell d'Empordà provoca una fuita d'aigua.
L'avaria va afectar aquesta zona dissabte al matí. El servei d'informació d'Agbar ha rebut l'avís a 6:45 del matí i al migdia del dissabte diversos operaris encara hi estaven treballant. Agbar apuntava que es tractava d'una fuita important, però encara no saben quina és l'afectació que ha pogut tenir. Aquesta no és la primera avaria que es declara en els darrers mesos al municipi. Les últimes van ser el passat mes de gener i el passat mes de març.
I el Consell Comarcal del Baix Empordà ha deixat deserta l'edició d'enguany del Premi Empordà de Novel·la. Carla.
El viceconseller primer del Consell Comarcal, Enric Marquès, va explicar en una entrevista al Supermatí que el jurat ha decidit que d'entre totes les propostes presentades, un total de 73, no n'hi havia cap que mereixés ser la guanyadora de l'edició d'enguany.
El jurat ha decidit que d'entre totes les propostes presentades no hi havia cap proposta que mereixés, per dir-ho d'alguna manera, doncs, tenir el Premi Empordà. Nosaltres volem que el premi sigui un premi de referència en llengua catalana, és un dels ben dotats que hi ha en aquests moments en el conjunt del país, i el jurat va decidir que no podíem anar enrere i que no hi havia cap treball que pogués tenir la consideració de ser publicat com a Premi Empordà.
Marquès assegura que no podem donar un premi perquè s'ha de donar, a la vegada que afirma que el premi s'ha de donar perquè hi ha una qualitat que tots els lectors i lectores es mereixen.
No podem donar un premi perquè s'ha de donar, hem de donar un premi perquè realment hi hagi la qualitat que tots els lectors i lectores del premi es mereixen.
Preguntat sobre la qüestió de la possible instal·lació d'un centre d'acollida de menors no acompanyats en una casa de colònies de Foixà, el vicepresident primer del Consell Comarcal ha assegurat que tenim la necessitat de trobar espais perquè els menors no acompanyats que arriben puguin ser acollits i puguin rebre tota l'atenció perquè més endavant no hi hagi problemes.
Però realment tenim la necessitat de trobar espais on els menors no acompanyats que ens arriben, que ens en continuen arribant, i això és una realitat que tenim, puguin ser acollits i puguin rebre tota l'atenció que necessiten precisament perquè no hi hagi problemes més endavant.
I abans de seguir amb l'informatiu, escoltarem una mica de música amb Moques Grasses i Com està el pati.
animals. Tu, Ramon, quin animal vols ser? Un cuc de terra. Yeah!
Ja som tots.
Gràcies, Convergència! Això la missa! La terra és pla de penya!
I Sant Feliu de Guíxols es prepara per acollir una jornada plena de cultura i creativitat en el pròxim dia M6 de l'entitat Mascanada 6. La Casa Blasco i els jardins del monestir serviran per donar a conèixer aquesta entitat i celebrar la jornada anual entre els seus socis. Per parlar-nos de les activitats que es faran i de com es preveu aquesta jornada, ens visita el membre de Mascanada 6, Marc Albet. Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, m'agradaria comentar que ja fa uns anys que va arrencar l'activitat de l'entitat, concretament el 2021, si no vaig errada. Clar, com valoreu aquesta trajectòria? Fareu una mica de, doncs, de recopilació de tot el que heu anat fent i també de, del que preveieu en aquesta jornada de l'M6 amb els socis i sòcies de l'entitat?
Sí, bueno, primer de tot dic que aquesta és una jornada oberta a tothom, no només als socis i sòcies. El que sí que comença la jornada a les 10 del matí amb l'Assemblea General, que aprofitem per fer, doncs, un repàs de tot l'any com ha anat, del que voldrem fer, doncs, la temporada i any que ve. I sí, la Mascanada 6 va començar, de fet, en plena pandèmia, o sigui que es remunta una mica més enrere fins i tot. I bueno, sí, repassarem tot plegat.
I quina valoració, no sé si podeu donar un petit tastet, quina valoració en feu, doncs, d'aquests 3 anys aproximadament que porteu en actiu?
Bé, de moment va molt bé, és una feina de formiga, que nosaltres el que fem, principalment el que fem és fomentar i millorar l'entorn creatiu i professional del món de la cultura de Sant Feliu de Guíxols, i bueno, portem ja, doncs, aquests 3 anys i escaig fent activitats, i molt bé, de fet tenim 3 o 4 activitats fixes ja tot l'any, el cicle de microcicles de l'Ermita, fan concerts i coses més especials, tenim una activitat molt important durant l'any, que és el Dia de la Dona, on fem una acció, una performance i participació a la Rambla. Tenim la música als puestos, que és una activitat paral·lela a tota l'oferta de l'estiu que nosaltres apropem a la ciutat, i és sempre música amb accés a tothom sense pagament i amb llocs emblemàtics de la ciutat. O sigui que bé, tenim molta activitat feta, i ara, de fet, que estrenarem local nou, com esperem, doncs, augmentar encara més tota aquesta activitat.
Perquè gran part de l'activitat la concentreu en aquesta ermita de Sant Amans, per exemple. Vull dir, els que us segueixen a les xarxes ja van veient totes les activitats que aneu fent, sobretot en allà. Però me comentaves que estrenareu nou espai. No sé si ens pots avançar on és, o encara haurem d'esperar una mica a descobrir-ho.
No, ja és totalment públic. És un local, continuem amb locals petits, que és un local, de fet, el nostre gran repte és aconseguir una fàbrica creativa, una gran instal·lació que hi ha aquí a Sant Feliu de Guíxols, que és la factoria, l'antiga factoria de suro de que hi ha a la Ronda de Ponent, la Mascanada, d'aquí ve el nostre nom. Però mentrestant, doncs, això, vam començar aquí, els microcicles aquests de l'Ermita de Sant Amans, són espectacles molt petits, i ara en el local nou, que de fet no podem fer-hi res perquè encara està en procés s'ha d'arreglar i s'ha de condicionar, doncs està situat en un edifici petit que hi ha, de modernista, que hi ha al costat de la Ciutat Surís, al parc central d'aquí Sant Feliu, I bé, és un local que ens permetrà doncs, fer activitats, com insisteixo, de format petit, però sobretot ens pot permetre iniciar tot el tema de formació i de ensenyament a petit format no reglat, però que, bueno, que ens donen aquestes possibilitats.
Mm-hmm. I ara, tornant una mica a la jornada M6, que celebrareu aquest dissabte 20, esclar, quines activitats, a part d'aquesta reunió amb socis, sòcies, també gent que encara no forma part de l'entitat, quines activitats hi podrem trobar en aquesta jornada?
Bé, de fet, aquesta jornada no deixa de ser com una posada en escena, una mostra de tot el que toquem durant l'any i el que ens agradaria tocar, doncs, sempre, no? I en aquest cas, doncs, comencem amb l'assemblea, que és una cosa, un tràmit pur i dur, però que volem obrir a la ciutat, però comença el matí amb tallers. En aquest cas tenim doncs, un taller de bonsais, tenim un mural participatiu gegant que la gent podrà participar i podrà fer la seva part. Després tenim un concert, tenim música, tenim vermut amb música, tenim un dinar popular on es fa un gran arròs i la gent, doncs, tothom qui vulgui pot venir a disfrutar d'aquest dinar. I llavors a la tarda, a més, el Casa Blasco té la particularitat que té l'edifici en si, on durant tot el dia hi haurà exposicions i instal·lacions artístiques o relacionades amb la cultura. I després té els jardins exteriors, on hi ha un bosc, i aquí doncs, es aniran, a part d'això que he dit de la música i els tallers, doncs, hi haurà recitals de poesia, accions artístiques, i llavors ja a la tarda potser és la part que un concentra totes aquestes exposicions i continuen siguent a dintre de la Casa Blasco, però a la tarda es concentra sobretot el tema més musical, on hi ha música en viu des de les 6 de la tarda fins a acabar a tancar la jornada, que serà més cap a la nit, fins que aguanti la nit amb Smoking Bambino, una mica més ja, una mica més de marxa per acabar.
Mm-hmm. El que ens sorprèn és que estem parlant de propostes musicals, també d'exposicions, però a més parlem també de taller de bonsais. Potser és una mica agosarat, però aquesta varietat cultural és la que voleu promoure des de Mascanada 6?
Sí, perquè bueno, nosaltres, a veure, de fet, quan parlem de cultura, parlem de creativitat, parlem d'art, és un ventall, és una cosa molt difícil de definir, i nosaltres al final el que acabem considerant, centrem més en la cultura i creativitat, és en totes les matèries que puguin incloure. Pot ser una exposició performance molt conceptual i que potser no pot arribar a tothom, però també estem a favor de fomentar oficis artístics passant pel disseny i, per què no, doncs, un taller de bonsais que no deixa de ser doncs, una tècnica, un ofici, un procediment que té una part d'artesania i té una part doncs, també de concepte que creiem que és molt bo doncs, transmetre i conèixer. Al final són activitats que l'art no deixa de ser molt elitista i nosaltres el que volem fer és no deixar estar el que la gent entén com a art pur, no? Però sí acostar a la gent amb potser matèries més fàcils, podríem dir, no? que llavors animen i introdueixen i fan percebre doncs, d'una manera més fàcil tot aquest tema més artístic.
Uh-huh. I el que també volia preguntar-te relacionat amb això, l'accessibilitat que voleu promoure doncs aquestes disciplines artístiques, podríem dir, o aquestes disciplines culturals, està funcionant a Sant Feliu? Vull dir, a nivell de comarca, o no de comarca, sinó de municipis que hi ha al voltant, creieu que està funcionant, que feu arribar aquesta cultura a sectors que potser no hi haguessin entrat en contacte en altres situacions?
Sí, bueno, de fet, o sigui, per una banda, nosaltres el que trobem superimportant és que nosaltres estem en un lloc que bueno, realment és un lloc turístic on la temporada i l'estacionalització doncs, marca molt el ritme de les ciutats. Nosaltres precisament oferim totes aquestes matèries durant tot l'any. Creiem que la cultura és una cosa que s'ha de cuidar, s'ha de creure en la cultura durant tot l'any, no només en temporada. Dit això, Doncs sí, sí que està funcionant. El que passa que també hem de ser realistes. Nosaltres vam tenir la sort de sortir en plena pandèmia, encara anàvem amb mascareta i fèiem servir sabons d'aquests abans d'entrar.
Sí,
va, ens va anar molt bé, perquè van ser com els primers de la parrilla, que se'n diu, no? D'allò de sortir, no? Què passa ara? Tothom ho sap, tothom que es dedica a la cultura té, per exemple, la part de la precarietat cultural que sempre es parla és precisament, doncs segurament doncs l'oferta, la gran oferta que hi ha, i a vegades doncs el públic que s'ha de repartir, no? I això doncs ha esclatat, a veure, que nosaltres contents de que sigui així, no? La cultura s'han de fer coses i s'han d'oferir moltes coses, però bueno, no ens enganyarem, hi ha molta competència sana. I nosaltres, de fet, també nosaltres sempre estem començant, fa només 3 anys, volem un recorregut molt llarg, que hem de tenir paciència i hem d'anar demostrant a poc, i ens dediquem a formats molt, molt petits, especials, però petits.
Mm-hmm. Clar, jo el que també m'interessa és saber quants de socis i sòcies sou actualment, i no sé si hi hauria la possibilitat de créixer més, d'incorporar noves persones a l'entitat?
Sí, de fet, mira, això va molt bé parlar-ne, perquè oficialment nosaltres som una setantena d'associats.
Uh-huh.
Associats, em refereixo a gent que ja sigui quota individual o quota familiar, paga uns diners i això ens permet tirar endavant, no? Però a part d'això, nosaltres tenim uns 600 seguidors que estan subscrits al nostre butlletí digital, al nostre newsletter, on anem anunciant coses, que de fet tot està a la web, a mascanada6.com, però també tenim o sigui, nosaltres, per exemple, tenim una gran mancança en matèries d'arts escèniques com és teatre i dansa. Ara molt aviat s'incorpora un parell de persones. Sí que sí, evidentment nosaltres, de fet, el que fem és afavorir la comunitat creativa de la ciutat, i per què no, si ha de venir de fora, doncs de fora. I tant, a nosaltres ens encantaria que la gent, quan nosaltres ens reunim cada dos dilluns, doncs ens digués, hosti, vull venir perquè ja m'agradaria col·laborar amb això. De fet, molta gent que formem l'equip tractor, que en diem nosaltres, l'equip que promou tot això i gestiona l'activitat, són gent que fins i tot fa 4 o 5 anys ni ens coneixíem. Per tant, és això el que volem fomentar, no?, la comunitat creativa.
Doncs ja per acabar, les persones que vulguin venir a aquesta jornada que fareu aquest dissabte, s'han d'apuntar a algun lloc o on s'ha de consultar tota la programació?
Mira, la programació la tenim a mascanada6.com, això per un costat. Per altra banda, tothom que vulgui venir, recordem que és el dia 20, el dissabte, tothom que vulgui venir és a la zona del monestir, i és un lloc amagadet. Què vull dir amb això? Que la gent pot aparcar a prop del monestir, prop del teatre, sí, és el teatre, allà, de fet, a la fàbrica Ildeco, que és aquesta fàbrica que nosaltres un dia pretenem convertir-la en fàbrica creativa, allà hi ha un gran pàrquing, per tant, es pot aparcar, i res, tot és popular, no s'ha de pagar res, excepte si la gent té ganes de beure una Coca-Cola o una cervesa, doncs tindrem un servei de bar, perquè de moment no ho podem regalar.
No, exacte.
I després també, evidentment, el dinar. El dinar és un arròs que tant el taller de... volia dir que el taller de bonsais també és amb inscripció prèvia, que hi ha la inscripció, perquè la gent fa un bonsai i se l'endú cap a casa, no? Un bonsai molt inicial, i tot això està a mascanada6.com, tant la inscripció i la venda anticipada de l'arròs com del bonsai.
Perfecte, doncs deixem tot això apuntat, i les persones que vulguin acostar-se en aquesta zona de Casablasco que es troba al monestir, doncs convidadíssims a anar-hi, i bueno, us donem les gràcies, com sempre, a Mascanada 6, també a tu, Marc Albet, per aquests minuts aquí al Supermatí, a Ràdio Capital i a Ràdio Palafrugell. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, que vagi molt bé.
Que vagi molt bé, bon dia, adéu, adéu.
Bon dia.
I ara escoltem una mica de música amb Dua Lipa i Training Season. I com cada dilluns acabarem el supermatí aquí a Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell parlant de llibres amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què, com comencem la setmana?
Molt carregada, molt carregada. Nosaltres, els llibreters, no pas només El Cucut, per tot estem igual, o sigui que... Ja sembla que Sant Jordi sigui demà en comptes d'aquí una setmana.
Exacte, eh? Ostres, m'ha passat molt, molt ràpid, eh? Això de, sí. De que arriba Sant Jordi.
Sí, sí, des que en comencem a parlar fins que arriba, de moment sembla lluny i després de sobte ja està aquí.
Ai, sí, 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 no, no, tinc, jo tinc moltes ganes de Sant Jordi perquè és com la festa més important, crec jo, per mi de l'any, eh? Vull dir, més que Nadal i tot.
Oh, bueno, ja me n'alegro per tu. Nosaltres, jo com a llibretera ja se m'ha espatllat, això.
Ai, ai, ai.
Ja m'ho passava bé, eh? Imagina't, a tots els que ens agrada llegir i a més el 37 anys enrere, que va ser el primer que no vaig estar... En l'altra banda del taulell, evidentment els autors que publicaven eren de primera línia, no teníem tanta feina a triar, no estàvem bombardejats per la publicitat dels mòbils, dels algoritmes,
sí,
teníem una llibertat absoluta. Jo ara com penso, com a consumidora de fa 40 anys, amb els consumidors d'ara no té res a veure.
No, eh?
I la veritat és que les parades eren pràcticament totes diferents, trobaves tresors, bueno, en fi, ara, clar, ja té un altre interès, eh? És diferent, vull dir, tampoc m'ho vull carregar, però
no, no,
com a
no.
Llibreria, vull dir, necessitaríem tres llibreries com la que tenim per col·locar tot el que...
Totes les novetats, eh?
Sí, sí, sí.
I no sé, abans de Sant Jordi hi ha alguna recomanació així important que hem de conèixer?
Mira, potser en comptes de recomanar un llibre hauríem de parlar d'això una mica de que sí, eh? Vull dir, en tinc un
que vaig començar
ahir i com sempre em puc parlar perquè és un llibre que estic a la meitat i és fantàstic i estic molt, molt contenta d'aquesta autora catalana que fa anys que escriu hagi arribat en el punt que ha arribat. Però ara abans de dir-vos a quin llibre estic llegint, sí que us diria que no sé, tothom que faci això, que vagi a passejar, si pot ser que entri en una llibreria, perquè les parades, la publicitat i la novetat ens obliga a portar el que nosaltres no triaríem, vull dir, que no vol dir, ja repeteixo, que no sigui bo, és que
no
té res a veure amb l'altre, però hi ha llibres d'autors castellans, catalans, de traduccions, hi ha Murakami, Paul Auster, hi ha, esclar, Gerard Quintana, en Ramon Gené, hi ha Puntí, hi ha, vull dir, és que esclar, vull dir, tots, i tots poden ser bons, i són bons, i tots van dirigits a una persona o una altra, vull dir, tot. No, però aquest és el problema, vull dir que el mes de març i abril, que us han sortit el 4 i el 5 d'abril, hagin sortit novetats per Sant Jordi.
Sí, sí.
Vull dir, aquí el sector s'ho ha de rumiar més bé, això, perquè no podem anar d'aquesta manera.
No, aquí les novetats ens han arribat a la ràdio també, no patiu.
Doncs, per tant, no sé, trepitjar les llibreries perquè els algoritmes dels vostres mòbils i de les tauletes i dels ordinadors no us escanyin, diguem, o no ignorin tresors que trobaríeu a les llibreries i que mai sortiran en aquests algoritmes.
Exacte.
Quin llibre vaig agafar ahir? Perquè adoro aquesta escriptora des de la seva primera obra, doncs la Carme Riera, l'autora mallorquina, catalana, que ha tret potser més de 25 títols, de recull de contes, llibres d'humor, llibres d'intriga, novel·les, totes extraordinàriament escrites, i m'encanta veure que ja a l'edat que té ens ha tret una novel·la que es diu Una ombra blanca i que està en la línia de tot el que ha escrit, la història d'una dona que és cantant d'òpera i que té un desvaneixement cantant i arriba un punt en què toca la mort, però recuga, vull dir, té el punt aquell en què està, si se salva o no se salva, i en el moment de refer-se se'n dona compte que ha de parar en aquesta carrera, en aquesta locura de bolos que té preparats. Demana al seu representant que ho anul·li tot i comença una època de reflexió, de una mica de retorn al passat i de neteja, vull dir, llavors és això que ho fem amb ella, o sigui, el lector s'endinsa amb aquesta dona i la seva secretària personal en els papers que guarda de la seva infantesa, el diari de la mare, com els seus pares, vull dir, es van enamorar, a partir d'aquí la seva vida i la seva infantesa ja com a nena prodigi. I aquí estic, me'n vaig empassar mitja novel·la, 150 pàgines.
Home, està molt bé.
Tot i treballar, perquè ahir vaig haver de treballar, com us podeu imaginar, com tots els llibreters de Catalunya, sí, segurament. I us recomano, doncs, Una ombra blanca, de la Carme Riera, afegida no vull oblidar-me de tots els autors que estan, ja dic, sobre la taula aquests dies i que tots mereixen que com a mínim que sapigueu qui són, vull dir que va venir un client la setmana passada i va dir, ostres, feia temps que no entrava en una llibreria, diu, m'he emocionat perquè he vist tantes coses que no d'alguna manera no recordava la sensació de tresors, no?, que veia entrant en una llibreria i que s'havia ja anat deixant portar per les recomanacions del mòbil. Diu, és que mai més, o sigui, es va fer un compte client, va dir que tornaria, vull dir que, doncs això és el que jo em sembla que us demanaria, no us perdeu plaers de la vida. I no compreu un llibre que us ho digui un algoritme, vull dir, entreu a la llibreria, aneu a les parades, parleu amb llibreters i segur que trobaran, bueno, és més probable que no us equivoqueu amb el llibre de
Sant
Jordi,
sí.
És més probable que no us equivoqueu.
Doncs deixem això apuntat, Maria Teresa Calabús, moltíssimes gràcies, doncs, per aquesta recomanació literària, que també l'apuntarem a la llista de llibres pendents, però a més per fer aquesta recomanació just abans d'aquest Sant Jordi que ens espera la propera setmana. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.
Molt bé.
Adéu, adéu.
Adéu-siau, bon dia. Adéu.
Dilluns amb sol, estona especialment entrenyinat pel pas de núvols prims. L'ambient serà càlid, tot i que la temperatura màxima baixa notablement respecte ahir i es situarà al voltant dels 25 graus. Demà cel més ennuvolat i fins i tot no es descarta algun ruixat entre migdia i tarda, i descens de la temperatura amb valors màxims de fins a 20 graus.
I nosaltres ens acomiadem aquí del Supermatí d'aquest dilluns 15 d'abril a Ràdio Capital, a Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal. Us desitgem que passeu un molt bon inici de setmana i ens tornem a trobar demà, com cada dia, a les 8 del matí. Que vagi molt bé. Adéu, adéu.